Bon dia, engeguem matí aquest dijous 17 de setembre de 2020 al Penedès en xarxa. Comencem 3 hores de ràdio d'Alt i Baix Penedès que compartirem plegats des d'ara i fins les 12 des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Avui comencem amb l'agenda cultural. Ho farem cada dijous, només arrencar després del sumari cop d'ull ràpid el que ens depara el cap de setmana. De dijous a diumenge, tota l'activitat cultural, lúdica i festiva, que minvat, però continua. La repassem d'aquí a uns minuts. A continuació, primer flaix informatiu d'aquest matí seran 3, a 9:15, a 10:15 i a 11:15 amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. I a 10:15, després d'aquesta primera cita amb l'actualitat, el Directament Jove torna a aquesta secció, a aquest espai que fem amb la col·laboració del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca i que ens portarà cada 15 dies tota l'actualitat juvenil. Avui la Núria Mallofré vindrà carregada de propostes educatives. I també hi haurà una connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès perquè ens acostin l'actualitat d'aquesta comarca. A les 10 del matí us presentem la temporada d'espectacles professionals per adults del Teatre Cal Bolet i de l'Auditori de Vilafranca, que arrenca la setmana vinent ja amb propostes musicals i teatrals. També explicarem com s'estan tornant els diners dels espectacles que es van haver d'ajornar o de reprogramar a final de la temporada passada. Ho farem tot conversant amb les artífexs d'aquesta programació, l'Anabel Rodríguez i la Carla Sant Martín, tècniques de cultura de l'Ajuntament Vilafranquí. A 11:15, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i després estrenem secció. Es diu Cuida't i compta amb la Roser Ferrer, terapeuta holística, que ens oferirà consells per cuidar-nos una mica més en aquesta visió integral i holística. I com que el Penedès en xarxa ens agrada tocar tots els fronts i cuidar-nos de forma integral, a les 11 torna la doctora Ai Campeto al magazín. Torna la Maria Rodríguez amb el seu alter ego, la doctora Ai Campeto, a reivindicar un cop al mes i amb moltes ganes el riure i el joc, la risoteràpia i el coaching lúdic. Jugar i riure, que és molt sa. Amb la doctora Ai Campeto arribarem a la tercera cita amb l'actualitat local i comarcal, el tercer flaix d'aquest matí, i després encara tindrem una altra secció. Recuperem aquesta secció dels dijous, que acaben amb música i amb concerts, i avui ens retrobem amb la Janet Porter, la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, que una vegada al mes ens acompanya per parlar del món de la música. Avui posem el focus en la cultura segura. I a banda dels flaixos informatius de 2:15, on us acostem què passa a casa nostra, a les hores en punt, hem començat ja a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12, l'actualitat del món. Així anirà aquest dijous 17 de setembre al Penedès en xarxa. Aixequem el taló, som-hi!
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El dijous ho farem cada setmana repassant alguns dels actes culturals i festius dels que podem gaudir aquests propers dies sense sortir del Penedès. Iniciem aquesta roda d'agenda cultural, lúdica i festiva a Olèrdola, a Canal 20. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, comencem aquest repàs de propostes pels propers dies, tenint en compte això que has apuntat fa un moment en el sumari, l'activitat presencial que ha minvat amb aquestes limitacions necessàries a causa de la situació que marca les mesures de prevenció per combatre la Covid-19. Comencem aquest repàs de les propostes als propers dies amb activitats que tenen com a centre el conjunt monumental d'Olèrdola, perquè en aquest emplaçament es mantenen les activitats culturals presencials continuades. Un bon exemple és que durant el mes de setembre, aquest divendres també es pot continuar gaudint de degustacions gratuïtes en els divendres de vins a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. I és que els divendres, en finalitzar la visita al jaciment, entre 7:15 i 7:45 es pot acabar el recorregut al mirador de la muralla romana degustant una copa de vi en col·laboració amb la carretera del vi. En divendres de vins s'encetava els divendres del mes d'agost, continua aquest setembre i està comptant amb el suport dels 13 cellers que integren la carretera del vi. Una bona manera de tancar la visita, insistim, al conjunt monumental els divendres. Sense deixar aquest emplaçament de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, aquest cap de setmana també pot ser una bona ocasió per visitar l'exposició El Penedès Secret, que està instal·lada a la sala d'exposicions temporals del conjunt monumental d'Olèrdola. La mostra està oberta fins al dia 18 d'octubre. Es tracta d'una exposició que permet conèixer 10 secrets que permeten descobrir racons i històries del Penedès. L'exposició té com a objectiu seduir el visitant a través de curiositats i anècdotes del territori, compartint els racons més ben guardats d'alguns dels anfitrions que han fet aquestes propostes de destinació turística. L'exposició es pot veure en horari d'obertura de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de dimarts a diumenge, de 10 del matí a les 8 del vespre fins al 30 de setembre, després hi ha canvi d'horari i serà ja per la tarda fins a 6:15 de la tarda, fins a arribar a la data de tancament d'aquesta exposició al conjunt monumental el 18 d'octubre. I de nou també activitat saludable a la natura i al coneixement del patrimoni es venen a donar la mà aquest dissabte al matí, en aquest cas en la ruta Olèrdola, una muntanya d'històries que organitza el Museu d'Arqueologia. Es tracta d'una passejada guiada de 5 quilòmetres de recorregut pel parc d'Olèrdola, on es poden descobrir elements patrimonials d'indubtable interès, com construccions de pedra seca, fonts de calç o balmes que van ser ocupades a la prehistòria. Mentre es camina a prop d'aquests vestigis que ha deixat la història al nostre territori, es poden admirar excel·lents vistes panoràmiques del Penedès. Les places per a aquesta activitat són limitades i el punt de trobada s'ha fixat a 10:45 del matí. I encara a Olèrdola dir-vos que Olercat, l'entitat que té cura al municipi de la gestió de colònies de gats feréstecs, organitza un esdeveniment solidari aquest dissabte a la finca municipal de la Muntanyeta. S'ha programat a les 11 del matí i comptarà amb propostes que seran impartides per Bilu Namorada, amb la possibilitat de fer una classe, seguir una classe de Qigong i teixir a mà mandales. Les inscripcions, encara obertes, es poden fer trucant al 645 89 82 02 i el preu és de 12 euros, insistim, amb aquesta aportació a l'entitat animalista Olergat. I saltem de municipi a Santa Margarida i els Monjos. La tradicional bicicletada contra el canvi climàtic que s'ha vingut fent aquests darrers anys en aquest municipi canvia enguany per dues caminades. No hi ha bicicletades, sí dues caminades. Serà aquest dissabte, 19 de setembre, a partir de les 10 del matí, i es sortirà des de dos punts diferents dels Monjos i de la Ràpita. Una de les caminades sortirà des de davant de la Biblioteca dels Monjos i l'altra des de la plaça Ramon Cabré de la Ràpita. La cita serà a les 10 del matí en els dos punts i es farà un recorregut d'entre 5 i 6 quilòmetres de dificultat moderada perquè es pugui fer en família. Les caminades estan adreçades a persones residents al municipi de Santa Margarida i els Monjos i s'han de fer en grups de màxim 10 persones, preferentment de la mateixa unitat familiar. Les inscripcions obertes fins aquest divendres al telèfon 938 18 69 28, o bé a l'adreça de correu electrònic molidelfoix@smmonjos.cat. Hi haurà obsequis per a les persones que acabin els recorreguts d'aquestes dues caminades. I acabem aquest repàs de propostes d'aquesta zona sud-oest del Penedès parlant, en aquest cas, de Sant Cugat Sesgarrigues, perquè dues propostes d'aquest municipi, una per avui mateix a les 8 del vespre, que s'ha anunciat una nova trobada de barri convocada per l'Ajuntament, en aquest cas amb els veïns de Serra Vella. Són reunions que es fan al centre cívic i que promou la regidoria de participació ciutadana amb el propòsit de copsar inquietuds i propostes veïnals amb l'assistència de l'equip de govern. I darrera proposta, divendres, també Sant Cugat Sesgarrigues, nova estada del Bibliobús. Aquest municipi serà des de les 6:15 de la tarda a la plaça del Sindicat.
Seguim roda i escoltem ara el que ens proposa l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs malgrat aquesta crisi de la Covid-19, aquesta grandíssima reducció d'actes d'agenda cultural que estem vivint durant els darrers mesos, hem picat moltíssim a perdre per trobar propostes perquè els nostres oients puguin fer aquest cap de setmana i per sumar aquesta agenda que fem una miqueta entre tots. Bé, doncs comencem a Sant Sadurní d'Anoia, on aquest mateix divendres arrenquen els tallers de música per infants que imparteix l'artista Anna Roig. Es tracta d'una activitat dirigida a nens d'entre 2 i 5 anys que es durà a terme aquest divendres i també divendres de la setmana vinent, i es farà cadascun dels dos divendres en 3 sessions. Una de 5 a 2 quarts de 6 de la tarda, una altra de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda i la darrera de 7 a 2 quarts de 8. Tot això al Centre Vilarnau de Sant Sadurní, i es tracta d'una de les propostes clàssiques que any rere any l'Ajuntament de Sant Sadurní va programant i que la veritat és que s'omplen rapidíssim. De fet, ja només queden places per la sessió de divendres dia 25, o sigui divendres vinent, de 5 de la tarda a 2 quarts de 6. Per tant, si us interessa, podeu omplir el formulari que trobareu al web www.santsadurní.cat. Encara per divendres, una proposta emmarcada en la barema del Cava. Recordem, la barema del Cava és una activitat que compta amb la participació de 9 cellers elaboradors de cava que ofereixen activitats enoturístiques molt especials a l'aire lliure enguany per gaudir de la barema amb amics i família. Doncs bé, demà a l'església de Santa Maria de Monistrol, a Monistrol d'Anoia, podreu gaudir d'una passejada a la vinya a la barema, on els participants podran gaudir, com dèiem, de 3 tastos guiats de vi, també de cava i també de mos pels més petits de la casa, així com també d'un pica-pica a la posta de sol. L'activitat té un preu de 22 euros per persona als adults, 15 euros als infants de 10 a 17 anys, 10 euros dels 7 als 10 i entrada gratuïta als menors de 7 anys. Podeu comprar les entrades a través del web www.labaremadelcava.com. Saltem ara dissabte i tornem a Sant Sadurní perquè coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible 2020, l'Ajuntament ha organitzat un taller d'alforges i cistelles per aquest dissabte, com dèiem. Un taller que es realitzarà en dos passis, un de 10 del matí a 11 i l'altre de 11 a 12. Es farà a l'era d'en Guineu, això sí, amb entrada anticipada a través del web www.santsadurní.cat, gratuïta, i amb dos grups de 20 persones com a màxim a cada grup. També dissabte a les 11 del matí el celler Pagès Entrena fa un maridatge vora el riu amb formatges premium, una activitat també emmarcada en aquesta barema del Cava. I encara en aquest marc de la barema del Cava, dissabte a partir de 8:45 del vespre, el celler Agustí Torelló Mata fa un sopar de barema a les caves titulat La nit de les filoxeres. Un sopar amb el foc de les filoxeres i els ceps de Sant Sadurní al voltant d'aquesta font de la cripta que tenen al celler. Els comensals podran gaudir a més de la gastronomia del Delta acompanyada de la guitarra de Joan Garrobé, autor de les melodies de la filoxera. El preu de l'entrada és de 55 euros per persona i, a l'igual que totes les entrades d'aquesta barema del Cava, la podeu fer a través del web www.labaremadelcava.com. I acabarem setmana diumenge amb 3 propostes. La primera, una altra activitat al voltant de la barema del Cava, en aquest cas a partir de les 11 del matí al celler Giro del Gurner a Puigdalba, i és un tast de most i branch amb vistes. L'entrada, 29 euros per persona, i les podreu comprar al web que us hem estat comentant de la barema del Cava. També diumenge, jornada Let's Clean Up Europe amb el segon plogging entre vinyes al celler del Bet i Noia, amb l'objectiu de conscienciar la gent sobre la problemàtica dels plàstics en el nostre dia a dia. L'entrada és de 10 euros i això sí, l'heu de fer de manera anticipada. I ja per acabar, si sou més de cinema, podreu gaudir aquest diumenge del cicle Gaudí a Gelida, aquest mes amb la pel·lícula Madre.
A Ràdio Vilafranca comencem l'agenda recordant les activitats del Vilapensa, el Festival del Pensament del Penedès, que, organitzat per Vinzeum, se celebra fins diumenge. Els actes principals són retransmesos en directe per Ràdio Vilafranca i per Penedès Televisió cada dia a les 8 del vespre. Així, la ponència d'aquest dijous va a càrrec d'Eudald Carbonell i es titula La construcció de la humanitat futura. Demà divendres hi haurà un debat protagonitzat per Íngrid Guardiola i Nemrod Carrasco sobre la nova normalitat. Es plantejaran si és un concepte polític de poder o una nova manera de viure. Dissabte a les 10 del matí, a la Garalda, Casal Popular, taller d'autodefensa digital feminista. I a les 6, al claustre de Sant Francesc, es lliuren els premis del concurs de microrelats, és la tribu Qui Educa. A les 8 tindrà lloc la conferència, com cada dia, a l'Auditori de Vinzeum i en directe per Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, en aquest cas a càrrec de Marta Peirano, i es titula Contra el capitalismo de plataformes. I diumenge, a les 8, la robòtica que ens ve i ens cuida, aspectes tecnològics i ètics de la intel·ligència artificial, a càrrec de Carme Torres i Ramon López de Màntares. A més, hi hem d'afegir un parell de propostes més, i és que ahir s'inaugurava una exposició a la Capella de Sant Joan de poesia visual filosòfica, càrrec de Toni Prat, i que dijous, avui, hi ha doblet, a banda de la conferència d'Eudald Carbonell, a les 10 de la nit, la Jordina Biosca portarà les seves màquines sexuals a l'Auditori de Vinzeum. I una altra activitat per aquest vespre, que va a càrrec dels Falcons de Vilafranca, que fan un tas del celler L'Oixarel al seu local de 8 a 2 quarts de 10 de la nit, amb places limitades i complint amb les mesures de seguretat. Podeu inscriure-us al web falconsdevilafranca.cat i, això sí, heu de ser majors de 18 anys. També avui Nati Soler presenta el poemari Cadells de Gat, publicat a Onyx Editor, a 8:15 del vespre, al Centre Artístic Penedès L'Agrícol, un poemari que està il·lustrat per la fotògrafa Olga Pros. Ens plantem ja dissabte, quan podreu gaudir de la millor talaia de Vilafranca, d'història, de paisatge i de posta de sol en la visita al campanar de Santa Maria. Serà a les 7 de la tarda i les mesures Covid durant les visites guiades inclouen que s'ha de dur mascareta de protecció i que us heu de desinfectar les mans abans d'entrar a l'interior del campanar. Més idees. El Festival en Veu Alta porta aquest dissabte a la Sala La Cisterna La meva Cristina, de Núria Tomàs i Josep Maria Bel, que faran una lectura dramatitzada del text i projecció de les imatges que l'acompanyen amb dos passis, un a les 8 i l'altre a les 9, d'una durada de mitja hora cadascun. L'aforament és limitat i costa 7 euros pel públic en general i 5 per aquells que tenen carnet de la Cisterna. En parlarem d'aquesta activitat divendres a l'agenda. A 11:15 del matí de diumenge, nova edició de la Ruta Modernista Teatralitzada. Durant un parell d'hores podeu fer un recorregut per les petjades del modernisme a Vilafranca i entrar a la Casa Miró o a la Casa Freixedes, entre d'altres. També diumenge a 11:00 del matí es reprenen les activitats matinals gratuïtes a la muntanya de Sant Pau. La proposta, destinada a tothom i a públic en familiar, es basa en un itinerari guiat des del balcó de les Clotes fins al mirador de Sant Pau, on s'aniran descobrint diferents elements característics que es poden trobar a les portes de la tardor. Les persones interessades a participar és imprescindible que facin inscripció prèvia al correu mediambient@vilafranca.org i tenen temps fins demà a les 3 de la tarda. I aquest diumenge, a les 12 del migdia, el claustre de Sant Francesc acollirà l'espectacle de titelles Trobairits, com a cloenda del cicle Paraules al claustre i més. La companyia de titelles Microtrup, formada per l'Helena Mesa i el Joan Gispert, oferiran el seu darrer muntatge de titelles, que es centra en les figures dels trobadors del segle XII. L'aforament serà limitat a 60 persones i es recomana que cada infant vagi acompanyat només d'un adult. I encara no hem acabat aquesta roda. Anem ara cap al Baix Penedès, darrera parada, amb la Lourdes Meronyo a Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs una agenda, haig de dir que bastant curta, ja que doncs aquí a la comarca, tot i que som 14 municipis, no hi ha gaire agenda cultural, almenys de moment. Aquest acte que us diré no és ben bé de l'agenda cultural, però aquí a Sant Jaume dels Domenys avui a la tarda es farà a les 7 de la tarda, concretament al ple ordinari de l'Ajuntament d'aquest mes de setembre. Anem a Llorenç del Penedès i concretament saltem el dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal, tindrà lloc el Club de Lectura, on es comentarà la darrera lectura que van realitzar, que és Solitud, de Caterina Albert, de Víctor Català, i parlaran de la continuació de l'activitat amb algunes propostes de futur. Òbviament, se seguiran les distàncies de seguretat dins de la biblioteca, totes les mesures de prevenció de risc i cal portar mascareta. Anem a Bonastre, ja que aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Societat i dins del cicle Gaudí, coordinat amb l'Associació Cultural Bonastre, impulsat per l'Ajuntament de Bonastre, es farà la pel·lícula Madre, del director Rodrigo Sorogoyen. I una altra activitat per aquest cap de setmana serà l'actuació programada que hi ha per aquest diumenge per l'Associació de Defensa i Conservació ADS Massís de Bonastre, que han programat per aquest diumenge, com bé deia. En aquesta primera actuació es volen netejar dues zones diferents al camí de les Solanes, que pròximament serà senyalitzat i marcat com a nova ruta dels camins de Bonastre. Concretament, per qui es vulgui apuntar, serà a les 8 del matí a la Societat. La trobada s'ha de portar guants de treball, roba i calçat adequats i aigua i esmorzar. Per tal de que totes les mesures de prevenció per evitar la propagació del virus de la Covid, doncs cal portar mascareta i que es mantingui aquesta distància de seguretat. I acabarem també anant a la setmana següent, ja que el dia 22 de setembre, a dos quarts de vuit de la tarda a Calafell, es farà el documental del mes amb el documental Honeyland, que es farà en línia. I esperem que la setmana que ve tinguem més activitats pel que és el tema cultural.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb Laia dels Pets arribarem a dos quarts de deu, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i seguim parlant d'actualitat jove. Siga les galtes, Laia ara surti malgrat la calor, no es vol posar el mocador i ara just separat fora el mercat va amb els
Bon dia, són dos quarts de deu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comencem a Ràdio Vilafranca. La Comissió de la Verema i Creu Roja fan un balanç positiu del funcionament de l'alberg humanitari. L'alberg, que estava situat al pavelló d'hoquei, ha estat en marxa del 21 d'agost al 14 de setembre i ha donat servei a una seixantena de persones en total, amb una mitjana d'ocupació per nit d'unes 25 persones. Creu Roja al Penedès és l'entitat encarregada de muntar cada agost aquest alberg humanitari per cobrir les necessitats d'aquelles persones que venen tenen a la comarca la recerca de feina per la Barema. Aquest any, a causa de la situació sanitària, la Comissió de la Barema va establir amb el Departament de Salut un protocol especial per evitar el contagi del coronavirus. Tots els usuaris de l'alberg hi entraven amb una prova PCR feta i s'estaven en una zona controlada fins que se sabia el resultat. Els casos positius, que han estat només dos, van ser aïllats i traslladats pel Departament de Salut a l'hotel Covid de l'Hospitalet. També hi ha habilitat encara fins al 30 de setembre a la Fassina un alberg perquè les persones que hagin estat en contacte amb casos positius hi facin la quarantena, però de moment no ha calgut fer-lo servir. Seguim ara explicant-vos que és el cinquè any consecutiu sense víctimes mortals a les platges de Cunit. La temporada de platges 2020 ha finalitzat el dia 15 de setembre sense víctimes mortals en aquest municipi. Lourdes Meroño, Domens Ràdio, bon dia.
La bandera blanca oneja des de dimarts a les platges del municipi de Cunit. La temporada de platges 2020 ha finalitzat el dia 15 de setembre sense víctimes mortals a Cunit. Amb aquest any, ja són 5 que de forma consecutiva no s'ha de lamentar cap víctima mortal. Aquesta dada és celebrada per l'Ajuntament de Cunit, que en paraules del regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo, explica que de nou podem hissar la bandera blanca a les nostres platges després d'una temporada atípica i marcada per les conseqüències a tots nivells que ens han portat la pandèmia de la Covid-19. Des de l'Ajuntament hem fet els esforços i les adaptacions que han calgut perquè les famílies gaudessin de les platges del municipi amb seguretat. Lorenzo vol felicitar el col·lectiu de socorristes i vigilants i també destacar la feina feta des de Protecció Civil de l'Ajuntament una temporada més.
L'Ajuntament de Gelida rep una subvenció de 3.800 euros per a la gent gran. Ens ho explica Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Gelida, més a prop de la gent gran, és el nom del projecte que va presentar l'Ajuntament de Gelida a la convocatòria d'ajudes de CaixaBank i la Fundació La Caixa. L'objectiu del projecte és donar suport a la gent gran del municipi, major de 75 anys, que viu sola en les seves necessitats quotidianes, tant materials, físiques o psicològiques, i fer-ne l'acompanyament. Es tracta, doncs, d'una actuació preventiva que permetrà al consistori ampliar el coneixement sobre la realitat de la població envellida del municipi, afavorir també la planificació de polítiques socials adaptades a les necessitats de la població i donar-hi resposta. La Fundació La Caixa ha col·laborat en aquest projecte de l'Ajuntament de Gelida amb una aportació de 3.800 euros, canalitzada a través de l'acció social de CaixaBank, permetent així iniciar el projecte plantejat des de la regidoria de la gent gran.
I acabem explicant-vos que l'Ajuntament d'Olèrdola decideix suspendre aquest 2020 la trobada del municipi. Raimon de Cara, Canal 20, bon dia.
Bon dia. Aquest 2020 no hi haurà trobada d'Olèrdola. Després de comunicar-se inicialment la decisió d'ajornar-la i no celebrar-la en les dates tradicionals, el cap de setmana anterior, dilluns de Pasqua, amb la intenció de posposar-la fins a la tardor, aquest dilluns la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olèrdola ha pres la decisió de suspendre la trobada definitivament aquest 2020. D'haver-se celebrat, la d'aquest any hagués estat la 40a trobada del municipi, però l'evolució de la Covid-19 i la necessitat d'extremar les mesures de prevenció per evitar rebrots s'han acabat comportant que es decidís aquesta suspensió, tal i com ens confirma la regidora de Cultura, Anna Boada.
Vam ratificar que no es tiraria endavant i que quedava suspesa i de cara a l'any que ve, com diu tothom, no, ja es farà un més gran o celebrarà més alegria, sempre que també es pugui, no? O sigui, aquesta pandèmia ens deixa.
Anna Boada també ha confirmat. Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès, Canal 20,
107.0 FM. Estrenes amb Joan Soler. Llistes d'èxits, notícies musicals, novetats, les cançons que seran èxit. Estigues a l'última amb música. Estrenes.
Estrenes a Canal 20 Ràdio tots els dissabtes i diumenges de 11 a 12 del matí.
De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olèrdola Actualitats. Parlem amb els protagonistes del dia a dia al municipi. I els dimecres, entrevista en profunditat a un regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. De dimarts a divendres, a 2:15 del migdia, 8:45 del vespre i 12:15 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Cada migdia, a la una, cada vespre, a les vuit, cada nit, a la mitjanit. Paradès Actualitat. L'informatiu local i comarcal de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Serveis informatius de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Bulletins als dos quarts i l'informatiu a la una, a les vuit i a la mitjanit. 107.0 FM.
Són dos quarts tocats de 10 del matí, després de les notícies. Els dijous, setmana sí, setmana no, arribarà el Directament Jove, aquest espai que ens acosta a l'actualitat juvenil amb la complicitat del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca. Avui ens acompanyen la Núria Mallofré, responsable del CIAJ, i l'Eugeni Brignetti, assessor en mobilitat del CIAJ de Joventut Vilafranca. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant d'aquesta reentré al CIAJ. Havíem parlat amb vosaltres a l'estiu, us en vau anar de vacances, ja fa uns quants dies que heu tornat a obrir portes. I com està resultant aquesta tardor i com heu implementat les mesures Covid, com ho accepten els usuaris, com està anant tot?
Bé, va bé, el que passa que evidentment tots ens hem d'adaptar, no? a aquesta actualitat que tenim des de fa uns mesos. Des del 2 de setembre, bueno, vam obrir la primera quinzena d'agost també, vam tancar per vacances la segona quinzena, i des del dia 2 de setembre estem doncs a tope, no? Diem a tope. Una manera diferent de fer les coses, perquè nosaltres sempre diem que el mes de setembre és el mes de les beques, que és un dels temes que parlarem avui, i que amb tot el tema de les mesures, no? de precaució, doncs, per exemple, clar, tothom ha de venir amb mascareta i aconsellem demanar cita prèvia. No és obligatori, demanar cita prèvia, però aconsellem perquè evidentment l'aforament del servei, sí que és una planta baixa i hi ha espai, però l'aforament és limitat. I ha anat bé, i bé, hem de dir que doncs, les persones amb aquestes mesures les entenen perquè és el que vivim i el que estem vivint en aquest moment, i no hi ha cap problema, no? Evidentment, quan una persona ve i no té cita prèvia, si en aquell moment la podem atendre, perquè doncs no tenim...
No hi ha l'aforament màxim, no?
No tenim l'aforament màxim, l'atenem, no? Si no, sempre els diem, doncs mira, ens truques o ens demanes cita online, perquè també podem demanar cita online, i d'aquesta manera assegurem que tens aquell dia i aquella hora guardada amb cita prèvia per tu, no?
Com es demana aquesta cita online?
Sí, bé, en aquest cas es pot fer a través de la web de... Bueno, tenim, l'enllaç és una mica llarg, nosaltres el que hem fet és reduir, i ho hem reduït a través d'un... de ja, és ja.cat/cita-prèvia-CIAJ. Aquí hem de buscar, doncs, CIAJ, assessoria educativa o de mobilitat internacional, triar el dia i l'hora. Hem de dir que les cites prèvies online són limitades, per això no vol dir que hi hagin altres cites, per això també diem que podem demanar-ho per telèfon, perquè també, a part dels dies que hi ha online que poden fer aquesta cita, doncs també si ens truquen per telèfon podem buscar altres moments dins del nostre horari, que ja estem en horari des d'aquesta setmana, estem ja amb l'horari habitual, el d'hivern que diem nosaltres, també ens ho poden demanar per telèfon i correu electrònic i WhatsApp, hi ha moltes maneres en aquest moment de demanar-nos cita prèvia.
Recordeu-nos quin és aquest horari d'hivern que ja heu implementat.
Sí, el nostre horari des d'aquesta setmana d'hivern és de dilluns a divendres, els matins de 11 a 2, i el dilluns, dimecres i dijous també les tardes de 5 a 8. I estem a l'horari habitual, a l'estiu fent matí de 10 a 2 i una tarda, el dimecres, i en canvi doncs ara ja estem tots els matins a partir de les 11 fins a les 2, però també hi ha 3 tardes a la setmana.
Ens dèieu que esteu a tope respectant aquestes noves mesures de seguretat implementades i aquest nou aforament. A tope per què? Per beques? Perquè ha començat el curs?
Bé, ja, sobretot és beques. Hem de dir que la gran demanda al mes de setembre és el tema de beques per estudis postobligatoris, universitaris i no universitaris, i no solament en temes d'informació, orientació, assessorament sobre les beques, sinó tot el tema també de tràmits, des del CIAS, des de sempre hem donat un cop de mà a totes aquelles persones que demanen beca i que tenen els seus dubtes, no? A vegades perquè és la primera vegada que la demanen, perquè s'han de registrar, no saben, o perquè ho estan fent i tenen molts dubtes. A veure, des del CIAS tenim molta experiència sobre beques i resolem, jo diria, pràcticament tot. A vegades, sí,
són complicats els tràmits, els formularis.
No és que siguin complicats, però a vegades et crea dubtes, no? I sobretot, ja dic, sobretot aquelles persones que demanen per primera vegada. Hi ha persones que cada any venen a demanar-la, perquè jo vaig al CIAS que ja em quedo tranquil·la. La persona, en principi, l'omplirà, perquè en aquest moment el que és el punt internet, teníem dos punts internet, en aquest moment només en podem utilitzar un.
Un únic ordinador.
Sí, però bé, en aquest cas hi ha un ordinador que la persona es pot omplir la beca, i després, evidentment, tant jo com l'Eugeni, que també amb els nostres ordinadors, amb les nostres proteccions, etc., també ajudem a omplir la beca, no? I molta gent també està acostumada a això, no? A venir, a preguntar, a no deixar-se res, a assegurar la persona, a vegades ja ho té tot ple, però bé, per assegurar-se que tot ho ha fet correctament.
Un últim cop d'ull, no?, d'un professional.
Sí, i després això, que a vegades creen dubtes, és fàcil omplir-la? Sí, però clar, nosaltres també tenim molta experiència, no? Hi ha coses que les persones llegeixen el que t'estan demanant i a vegades no saps ben bé què t'estan dient, no? O si estàs omplint totes les dades correctament.
Sí, jo quan es tracta de beques sempre dic que hi ha un percentatge que és 90% de comprensió lectora, que si la gent llegís bé i a poc el que posa, ho entens, i un 10% d'observació, perquè si observes com està construït el formulari i confies que la gent que ha fet el formulari l'ha fet bé, el pots fer perfectament. Després, evidentment, si no saps, si tens dubtes o pot sorgir algun problema tècnic, vens al CIAS i t'ajudem i resolem els dubtes.
Què és el que cal saber sobre beques, Núria?
Bé, en aquest cas, el tema de dates, el més important és que tenen un inici, que estan al Ministeri d'Educació, les va convocar a partir de... Bueno, les va aprovar el 9 d'agost, i en aquest moment ja estaven obertes, i el que és important és quan es tanquen, no? Més que res perquè després no ens trobem persones que ens venen l'endemà que s'han tancat i tu et sap molt de greu, però és que no pots fer-hi res perquè és un formulari online i això quan ho tanquen, no tanquen, no? En el cas d'estudis postobligatoris no universitaris, parlaríem de batxillerat, de cicles formatius, d'FPAs plàstiques, ensenyaments esportius, de preparació de proves, EOI, d'estudiar també l'escola oficial d'idiomes, etc., i PFIs, i ja tens fins a l'1 d'octubre, i això és important, a l'1 d'octubre. En canvi, si parlem per estudis universitaris, és fins al 15 d'octubre, és a dir, és diferent les dates, però ens hem de fixar sobretot, per això ho diem com més dels beques de setembre, perquè no ens despistem, no? Quan comença el curs, un curs que ha començat, també amb moltes precaucions, doncs perquè després no se'ns passi, no? I ens vingueu el dia 2 de setembre, ai, el 2 d'octubre, perdó, i per preguntar per beques i no universitàries, i en aquest cas hem de dir doncs, que potser després ho amplien, perquè algun any també ens hem trobat que el Ministeri, per algun motiu que ha tingut molts problemes tècnics, doncs ho ha ampliat algun dia més, però oficialment és l'1 d'octubre quan es tanquen, no universitaris, i universitàries fins al 15.
I a banda d'aquest formulari que s'omple online, cal escanejar, cal aportar molta documentació?
En principi no cal aportar res, és un formulari...
Ells ho tenen tot, no?
Sí, clar, les consultores fan ells automàticament, per exemple, el document d'identitat, quan fiquem el número del document d'identitat, posem l'IDES, que és un codi que té el nostre DNI, o l'ICES, en el cas de NIES, automàticament estan fent la consulta al Ministeri d'Interior que les dades d'aquell document d'identitat són certes, no? Després, per exemple, a nivell d'ingressos a unitat familiar, no? Clar, la beca, se'ns dona beca, depèn de situació econòmica i acadèmica. Hem de dir, puntualitzar que el tema de la situació acadèmica, hi ha hagut canvis, perquè ens demanen un mínim de 5 de nota. Abans, fins l'any passat hi va haver uns canvis aquests últims anys i podien demanar un mínim de 5, 5 i mig o 6 i mig, depèn de la beca. Enguany, la mínima nota que t'estan demanant del curs anterior és un 5, és a dir, no una situació acadèmica et donaran beca o no, sinó és la situació econòmica, depèn dels ingressos d'unitat familiar. I aquestes consultes les faran ells a nivell de declaracions de renda, per exemple, i això sí, si hi ha alguna dada que no poden, per exemple, a vegades quan fiquem els documents d'identitat, fiquem totes les dades com en surt el document d'identitat, però pel que sigui hi ha algun error a través del Ministeri, no? I en aquest cas sí que en principi haurien d'adjuntar una documentació i presentar-la doncs, en el cas de la nostra comarca al centre de Barcelona, bueno, al carrer Casp de Barcelona, no? Bueno, es pot fer a través online també. Doncs una mica aquesta és la idea, no? Que és un formulari que no hem de portar cap documentació. Sí que necessitem documentació per omplir-la, que ara, si en cas, també podem comentar una miqueta, però que en principi, no s'ha d'adjuntar cap documentació, ni hem d'enviar res o no hem de portar res.
I quan omplim, quan estem omplint aquest formulari, quina documentació tenim a mà?
Sí, això és el que és important, això, quina documentació necessitem. Necessitem el document d'identitat de totes les persones que viuen al nucli familiar a 31 de desembre del 2019. Val? Si tenim germans de més de 25 anys, aquests no els podem incloure, val? Però sí que podem incloure el que seria, bueno, l'estudiant, germans menors de 25 anys, els pares, si hi ha avis al nucli familiar, i en el cas que hi hagin fills, no? Perquè bé, a vegades les persones que demanen beca doncs, també fan una unitat independent, amb parella o no, i tenen fills, doncs, també es poden incloure. No? Doncs el document d'identitat de tots, el número de compte bancari. El número de compte bancari és bàsic, que la persona, l'estudiant, ha de ser titular o cotitular. No ens serveix el del meu pare, el de la meva mare, el del meu germà, el que sigui, eh? Sinó que amb el número de compte és de constar com a titular o cotitular, perquè és que si no, no em farien l'ingrés. I després també necessitaríem doncs, bueno, el document d'identitat de tots, si som família nombrosa, també el carnet de família nombrosa, per demanar el número, caducitat, etc. Si hi ha alguna persona que té discapacitat, doncs el certificat de discapacitat. Si també hi ha una persona que és autònoma, aquí se'ns demanarà més dades, perquè es demanarà, en aquest cas, ingressos de l'empresa i el tant per cent de participació. I, en principi, aquestes serien les dades que necessitaria tenir mà, les bàsiques. Hi ha alguna excepció que potser es demanarà alguna cosa més, eh? Però, en principi, amb aquestes dades podíem omplir la beca. És un formulari a 3 pàgines, eh? No és molt complicat.
Ja ens ho deien la Núria i l'Eugeni, és el mes de les beques, el CIAX. Si hi ha qualsevol dubte, pregunta, us hi acosteu, amb cita prèvia, molt millor, i us donaran un cop de mà. I avui també volem parlar de mobilitat, perquè continuen els CIAX Mondays a la nau, però el proper CIAX Monday, aquest dilluns del CIAX, Eugeni, ja hi aniràs, no estaràs telemàtic.
Sí, serà presencial. Fins ara a l'estiu, una iniciativa que hem fet conjuntament amb l'Espai Jove a la Nau, des del CIAX, ha sigut fer xerrades, tallers o no, explicacions de certes diferents temàtiques, online principalment, bueno, per poder informar i arribar als joves, no? I el mes de setembre vam també concretar unes xerrades presencials, en aquest cas, com dius tu, la de dilluns que ve, que és sobre mobilitat en temps de coronavirus.
Hi ha mobilitat ara mateix?
Hi ha mobilitat.
Juvenil?
Hi ha menys mobilitat.
Sí.
No? Però hi segueix havent projectes i programes que s'han reactivat amb garanties, no? Igual que nosaltres obrim amb garanties d'higiene, d'espai i tal, doncs hi ha projectes que també s'han obert amb aquestes garanties. Certs projectes et poden demanar que tu et facis un PCR unes hores abans de marxar, de mateixa forma que certs països, si tu entres en aquell país, et demanen una quarantena o et demanen que tinguis també una prova de PCR, no? I hi ha coses, no hi ha tantes com abans, no són tan lliures, no pots anar a tants llocs, però n'hi segueix havent, i estem rebent també consultes al CIE sobre gent que diu, bueno, jo aquest any no he pogut estudiar o no vull estudiar, o vull fer-me un any sabàtic o un període sabàtic, i quines opcions tinc?
Això volia preguntar-te. Projectes n'hi ha, menys oferta, i interès també ens atrevim?
Jo crec que l'interès sempre hi és. Dic que sempre hi és també, ara i abans, la por. La por a lo desconegut. Jo sempre dic...
Més enllà de la Covid, eh?
Més enllà de la Covid. Ja pot ser a vegades la por dels pares de que els nens marxin i no saber on te van i si menjaran o no menjaran. Ara es suma el factor por de...
Bueno, doncs, ara es multiplica per 3.
Clar, ara es multiplica per 48 directament, no? Però, bueno, si ja sempre fem una mica... Combatem la rumorologia. Vale, sí, és difícil, no és com abans, com en moltes coses, igual que l'estudi, no? Que quan la gent demana beques ara es confonen si els estudis que estan fent són online o presencials, i diuen, no, tu els estudis que estàs fent són de naturalesa presencial. El que passa és que ara, amb la situació extraordinària que estem vivint, els has de fer parcialment, durant un període, esperem, online, no? Pues és el mateix amb la mobilitat internacional. Tenim una notícia a la web de Joventut on es pot veure, que vam fer al juliol, es pot veure els països que demanaven en aquell moment certes garanties o que prohibien directament l'entrada de gent que venia d'Espanya.
Eren una pila, eh?
Eren molts països. Bueno, doncs això ha canviat ara, no? I cada cop, jo crec que estem ja anant a la línia de la Unió Europea, es anirà estandarditzant aquest, no? Com que tenim la comunitat europea, es anirà estandarditzant també els requisits i els procediments. I no serà tant un canvi com pugui, i la gent potser estarà ja amb una més tranquil·litat. Però, en conclusió, el dilluns que ve, a les 6:30 de la nau, si voleu venir, us heu d'apuntar, us heu d'inscriure a la pàgina web de joventut.vilafranca.cat. Allà trobareu totes les activitats que organitzem des de Joventut. Us inscriviu allà i ens veiem el dilluns a les 6:30 i parlem de totes les opcions i tots els dubtes. Bueno, potser n'hi haurà que no podré resoldre, però si no es pot resoldre al moment, es ve al CIAS, es fa una assessoria específica i indaguem i busquem respostes a les preguntes.
Eugeni, la xerrada està pensada pel jove que té inquietud, que té ganes de marxar, pels seus pares, per tots?
La idea de la xerrada és per joves de 16 a 30 anys, perquè la mobilitat comença normalment a partir dels 16 anys. Hi ha opcions per menors de 16 anys, però són més reduïdes i, com ja he dit, ara encara més, no? Però de 16 a 30 anys. El que nosaltres sempre diem és que el CIAS està benvingut tothom. Llavors, si després es vol fer una assessoria i volen vindre el jove amb els pares o els avis, que alguna vegada també han vingut, endavant, encantats, no?, d'explicar-los a tots els que puguin tindre dubtes sobre una acció al voltant, no?, d'un jove.
Clar, ara mateix és molt més complicada aquesta opció i, per tant, de dubtes i de preguntes n'hi ha el triple o multiplicat per 40, com deies, sí. No?
Sí, sí, hi ha moltes pors, com he dit abans, però això, la incertesa, saber exactament què pot passar a l'altre cantó, què passa si agafes coronavirus a l'altre cantó, etc. Quan dic a l'altre cantó, vull dir més enllà de casa teva. Ja? Si no pots tornar a casa corrents, no? Perquè jo, per exemple, he tingut amics que s'han trobat a Galícia, que es trobaven malament. Què fas? Bueno, doncs ho agafes el cotxe i tornes.
Maletes i cap a casa.
Clar,
no?
Vale, doncs és el mateix. A Galícia, que sí, encara que sigui complicat, no? Has de trobar la forma de fer-ho a Galícia que en un altre país. O dir, vale, és coronavirus, jo sóc ciutadà europeu, tinc targeta sanitària europea, jo puc ser del sistema sanitari a Europa. Jo ara el que no faig és recomanar a gent que no té experiència en mobilitat internacional, que és un diferenciador que jo utilitzo molt freqüentment, dir-los, marxeu d'Europa. Ara marxa, no? L'altre dia venia una noia que volia anar a Austràlia, i dic, bueno, pensem-nos-ho, no? Si vols anar a Austràlia a parlar anglès, als Països Baixos i a Noruega parlen un anglès millor que qualsevol persona d'aquí.
Va ser prudent en aquest cas.
Prudent, bueno, sí, és com...
Realista.
Tota la mobilitat s'ha d'adequar a l'experiència de la gent. Jo sempre els explico el mateix. Jo quan vaig anar a l'Índia no sabien parlar anglès, no sabien on m'estava fotent, i la vida em va fotre una hòstia.
Un parell d'ofetades, no?
I estic aquí intentant que la gent jove no es foti les mateixes hòsties.
També s'aprèn.
De tot s'aprèn, eh? Sortint de la zona de confort s'aprèn, que en veritat la mobilitat, ja te'n vagis a Lleida, te'n vagis a París, és això, és marxar de la teva zona de confort per aprendre. Però, clar, quan la zona de confort es converteix en zona de perill, és on aquí ja, no?, els riscos i les pors es converteixen en realitat. I es tracta d'això, d'evitar que ens trobem en aquest context, no?, on també s'endavant poden ser anècdotes divertides, però en el moment pateixes i potser no acabes de gaudir o tindre el creixement personal que t'ha de portar aquest tipus d'experiències.
L'Eugeni, amb tota la seva experiència, bufetades incloses, serà aquest dilluns vinent a la nau, en aquesta nova sessió dels CIAS Mondays, aquesta vegada presencial. Eugeni i Núria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, parlant avui de beques, d'educació, de mobilitat internacional. Estrenem temporada i cada 15 dies ens anem veient. Nosaltres aquí a l'estudi, els oients ens escolten. Gràcies, bona setmana.
Gràcies, bon
dia. Moltes gràcies.
Fem un punt i seguit per seguir ara amb l'actualitat jove del Baix Penedès i saludem de nou a la Lourdes, a Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs ja tenim a la Sílvia, també, de l'oficina jove Baix Penedès. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs molt bé, aquí a l'oficina jove del Baix Penedès.
Què tal, com va aquest inici de temporada?
Doncs una mica estrany, com tothom, una miqueta diferent, no? Marcat, donades les circumstàncies, però bueno, doncs intentant fer el que puguem i donar els serveis als joves. I bueno, doncs Nosaltres ja tenim des del juny obert aquí l'oficina jove, ara aquesta setmana ja comencem també obrint, a part dels matins, també dijous a la tarda, i sobretot el que estem fent ara mateix són assessoraments, tant laborals com acadèmics, amb joves doncs, que volen una mica reincorporar-se o al sistema educatiu o al món laboral. Alguns també, trobem molts casos no, doncs, de joves que potser no han entrat on volien, també doncs, fent inscripcions al Garantia Juvenil, i aquí sí que potser ara és on estem més centrats.
I com van aquests assessoraments? Us demanen per fer el currículum, per estudiar?
Sí, exacte, sobretot aquests temes, el laboral i l'acadèmic. Laboral doncs, també doncs, per cercar feina, i està clar que el currículum doncs, és una bona eina, però també doncs, ajudem a buscar feina, no? Perquè no sempre sabem com posar-nos-hi, i doncs, donar eines per poder realment saber on has d'anar a buscar feina, com hi has de presentar, i doncs eines que són útils doncs, per aquest tema. I després a nivell acadèmic, doncs, els joves que potser no han entrat en un cicle formatiu que volien, o en un batxillerat o un grau, doncs també formacions alternatives que hi ha a la comarca i una miqueta més enllà, doncs ja siguin de formació ocupacional o d'altres temes. I ara mateix també una de les accions que estem fent des de l'Oficina Jove són els assessoraments a la nova convocatòria de l'Acredita't, que va sortir ara fa poc i encara queda un parell de setmanes per poder fer la inscripció en aquest procediment per reconèixer i avaluar doncs, les competències professionals que s'han adquirit mitjançant experiència laboral. I en aquesta convocatòria realment hi ha molts àmbits professionals que s'han convocat.
Clar, per exemple, un jove que hagi estat treballant sempre, doncs, moviment administratiu i que, per exemple, no
Exacte.
Tingui cap grau que pugui acreditar-ho, no?
Exacte, sí. En aquest cas és un programa que no està dedicat exclusivament a la gent jove, però sí que des de l'Oficina Jove del Baix Penedès en som un punt d'informació i orientació aquí a la comarca. Llavors, en aquest cas, aquest servei és més ampli, no és només per joves, és per persones en general, a partir dels 20 anys, però sí que és molt útil i és una oportunitat realment per a les persones doncs, que han fet la seva trajectòria laboral a partir de l'experiència.
Doncs important que diguis això perquè estem en un impàs una mica estrany, no?, de feina, molts ERTOs, la comarca amb més atur de Catalunya. Doncs no està malament que diguis això perquè no només els joves, sinó doncs, gent que pel que sigui la seva experiència professional li pot avalar i pot acreditar, doncs és un bon moment perquè doncs, que vagin a veure-us i que els assessoreu en aquest àmbit, no?
Realment, el procediment és telemàtic, ja tens fins al 28 de setembre, per tant, encara queden dies, però bé, tota la gent interessada, doncs, és important que s'ho miri, pot entrar directament, no?, doncs, per internet, només posant acredita't, és molt fàcil de trobar, i si no, doncs, aquí a l'Oficina Jove, demanant cita prèvia, que això sí que ho demanem per tots els temes que les persones vulguin entrar aquí a l'Oficina Jove, això sí, doncs, demanant hora, doncs, podem fer un assessorament sobre aquest tema.
Molt bé. També, si vols, recordem el telèfon de l'Oficina Jove del Baix Penedès, que és el 977-15-71-57, i que us truquin perquè sàpiguen doncs, tot això. Sílvia, moltíssimes gràcies, com sempre. Gràcies per iniciar
i
per tenir-vos una nova temporada aquí al Penedès en xarxa. I d'aquí dues setmanes esperem les vostres coses que esteu fent tota l'estona.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins aviat.
Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Doncs...
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.